Al matí, amb Mireia Sanz.
Els agents rurals alerten del creixent comerç per internet d'estris i arts de captura de fauna que són il·legals. Recorden que l'ús d'aquests mètodes pot ser constitutiu d'un delicte penal que pot arribar a ser castigat amb penes de presó. De fet, aquesta mateixa setmana els agents rurals han alertat que el cos es pot col·lapsar si no es dupliquen els efectius perquè asseguren s'ha incrementat molt el volum de feina. Per parlar de tot plegat ens acompanya el David Gàbit, que és cap dels agents rurals del Vallès Occidental. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
El cos corre risc de col·lapsar-se?
Bé, en els últims anys hem tingut un increment de tasques que, malauradament, amb el número de gens que som, doncs, hi ha dies que costa d'assumir-les totes.
Clar, parleu de que cal duplicar el volum de feina i una de les primeres situacions en les que ens trobem és que ens envieu un comunicat de premsa i ens parleu que ara mireu pàgines web per trobar doncs, aquesta situació, aquests delictes en pàgines web. Clar, això entenc que és un dels exemples d'un increment de feina en els darrers temps, no?
La veritat és que amb el poc personal i recursos que tenim estem fent molta feina. Intentem anar cada dia una mica més endavant, intentar assumir-ho tot, però la veritat és que costa, però sempre ho he intentat. El nostre col·lectiu és un col·lectiu, un cos format per funcionaris de la Generalitat, però amb un grau de vocació molt important. Aleshores, els agents, a part de ser treballadors, són gent que els agrada molt i que hi posen tot el seu esforç per cada dia doncs, anar una mica més enllà. Sí, sí, fem molta feina amb els recursos que tenim, però en voldríem fer més fins i tot.
Heu denunciat darrerament això que dèiem, el creixent comerç per internet d'estris i arts de captura de fauna que són il·legals. Primer hauríem de dir una mica què són estris i arts de captura, per situar una mica els nostres oients, també.
Sí, a veure, des d'allà fa molts anys doncs, hi ha hagut gent que es dedica doncs, a capturar o fins i tot caçar o matar animals, siguin ocells, siguin mamífers, a mars de caça il·legals, tipus doncs, xarxes, siguin japoneses, siguin abatibles, vesc, que és una material doncs, enganxifós que serveix per caçar ocells fringíl·lids o ocells petits en general, després gàbies per any, llaços, són tot un tipus d'estris il·legals que hi ha gent que els utilitza per capturar fauna, sigui mamífers, siguin ocells, amb diferents finalitats. Pot ser bàsicament perquè els hi produeixen algun problema, no? Diguem-ne, per exemple, doncs, que accedeixen als horts, tipus, per exemple, senglars, guineus, i no saben o no estan prou ben assabentats de quina seria la solució, legal, no? Perquè no tingués, per no tindre aquests mal de caps, i tiren endavant i fan servir doncs, el que ells coneixen o el que els hi han dit per controlar aquestes poblacions, però realment són activitats que no es poden fer, que són delictes. Però, en general, la majoria d'arts il·legals, si la gent les utilitza, estan considerades com a penals.
Clar, parlaves ara de senglars, de guineus, de gent, doncs, problemes amb els horts. Això vol dir que us heu trobat aquestes trampes in situ al bosc, també, a les zones forestals?
Sí, en zones forestals, en zones periurbanes, ceps, per exemple, no dels bolets, sinó del que es coneix com un cep o una ballesta, un parany, que antigament es feia servir per caçar llops o ossos, doncs ara s'utilitza per caçar teixons, guineus, que són doncs, depredadors que poden fer mal segons poden menjar conills, poden menjar perdius, i aleshores o poden fer mal als horts, no? Aleshores hi ha gent que tira endavant i els captura amb aquest tipus de parany. Sí que ens hi hem trobat, ens hi trobem tot sovint.
Però clar, aquests paranys també entenc que poden ser perillosos, per exemple, per si hi ha una criatura caminant per aquella zona o un adult que no el vegi, no?
Sí, efectivament. No només és perillós, bueno, està prohibit, degut a que es capturen animals, siguin cinegètics o protegits, per tant està prohibit, però és que a més es pot produir doncs, un accident molt, molt greu per una persona, per un nen, per un gos, etcètera, no? Aleshores, clar, nosaltres recomanem que si algú els troba, com ens ha passat algunes vegades que ens han trucat perquè han vist aquest tipus de parany, és que ens avisin, que truquin al 112 i no el toquin. Primer perquè és un tema que és un objecte que és perillós. Si el manipulen, poden fer mal a l'animal, o es poden fer mal ells mateixos. Aleshores, a més, com que es tracta de temes penals, nosaltres, clar, el fet de que una persona el toqui podria entendre's que està, doncs, involucrada amb el fet, no? Per tant, el millor que pot fer per tot és trucar al 112 i així nosaltres acudirem, intentarem fer-ho el millor possible, adormir l'animal si s'escau i treure-li el parany, que no és fàcil, i recuperar aquest animal, portar-lo en un centre de recuperació perquè el tractin.
Per tant, si localitzem aquests mecanismes, el millor que podem fer és trucar, en aquest cas, no tocar aquests mecanismes, i en cas que hi hagi un animal, malgrat que tinguem aquella sensació que podem ajudar l'animal, millor no fer res.
No, millor trucar perquè és que el problema és que els animals, clar, intenten deslliurar-se o tenen por quan apareix una persona, intenten marxar. Aleshores es poden fer mal, si tenen un parany. Té una pota, no sé, per exemple, un cas d'una guineu que tingui un parany a la pota, doncs si anem, intentem treure-li, igual, primer que ens mossega, perquè és el seu sistema de defensa, i després que es pot fer mal a la pota. Aleshores, el millor és, i no és fàcil treure-li. No, fins i tot per nosaltres necessitem uns estris d'ajuda que ens permet, doncs, treure'ls aquests mecanismes. Per tant, el millor és trucar-nos.
Clar, hem parlat d'aquesta punta de feina o aquesta feina que teniu a nivell de pàgines web, però exactament quines tasques fa un agent forestal?
El cos d'agents rurals de la Generalitat és un cos de vigilància, de policia mediambiental, i tenim diversos camps d'incidència. Les funcions bàsicament són de prevenció, investigació d'incendis, després de protecció de la fauna protegida i no protegida, inspeccions de caça, inspeccions de pesca, inspeccions de circulació motoritzada al medi natural, motocicletes, quads, etc., dins els boscos. Després també observar, inspeccionar i controlar que no hi hagi abocaments en espais forestals. També inspeccions i de més en àmbits naturals, com poden ser espais protegits, tipus Sant Llorenç del Munt, Collserola, totes les funcions bàsicament encaminades a conservar la natura. L'origen bàsicament del cos d'agents rurals és d'origen forestal, igual que tota la resta de guarderia forestal, que antigament bàsicament feien control dels aprofitaments forestals. Ara també és unes funcions, doncs, que tenim nosaltres, però ara, des de fa uns anys, aquesta especialitat, recursos forestals, també la controlem, però sobretot s'ha diversificat molt amb incendis, amb, o sigui, investigació d'incendis i investigació de delictes contra la fauna.
Uh-huh. Fixem-nos una mica en el Vallès Occidental, ja que és la teva zona d'influència com a cap dels agents del Vallès Occidental, d'aquests agents rurals. Quines problemàtiques té el Vallès Occidental en aquest sentit?
El Vallès Occidental té de tot, perquè és una comarca molt poblada i amb una superfície, doncs, prou important, amb àmbits urbans, periurbans i forestals, també agrícoles. Aleshores ens trobem de tot, des d'incendis, que han anat, els últims anys han anat a la baixa, esperem que això continuï. Després tenim sobretot temes relacionats amb la fauna, moltes recollides de fauna degut a la població. Cada vegada més tenim interferències entre la fauna amb les zones urbanes. Aleshores ens truca molta gent, que si han trobat una serp, que si han trobat un ocell, un poll, de qualsevol espècie, i aleshores la nostra tasca seria recollir, intentar fer el maneig d'aquest animal i portar-lo, doncs, al centre de recuperació, etcètera.
Precisament per l'àmbit dels animals, et volia preguntar també pels senglars, que és una d'aquelles qüestions doncs, de les que es parla sovint, de la presència de senglars a les zones urbanes. Com es pot treballar i com es treballa en relació amb els senglars?
Bé, aquí el Vallès Occidental, a diferència de la resta de comarques, hi ha una, al haver-hi zones més poblades, tenim zones que es coneixen com a zones de seguretat. Municipis com Sabadell, Terrassa, tenen, són municipis, termes municipals, on en principi no es pot caçar des de fa molts anys, no són àrees de caça, com pot haver-hi en altres poblacions de Catalunya. Aleshores, en aquestes, a les àrees de caça, àrees privades de caça, o zones de caça controlada, per exemple, l'estar ja contemplat l'ordre de vedes com a possibles batudes autoritzades de senglar, ja és el control de la població s'acostuma a fer mitjançant caça autoritzada durant l'època de veda, durant l'època de caça, diguem-ne, segons l'ordre de vedes que s'aprova cada any. En les zones on tenim zones de seguretat, per exemple Sabadell, Terrassa, aquí no és permès l'ús de... no és permès a la caça. Aleshores, si hi ha algun tipus de problema amb el senglar en alguns horts, en alguns espais doncs, agrícoles, aleshores demanen uns permisos i es fan inspeccions de nostres en aquests àmbits, a veure si podem comprovar que realment hi ha hagut aquests danys a l'agricultura, i s'acostumen a donar permisos per capturar aquests senglars amb altres mètodes de caça, generalment amb armes de foc, però s'acostumen a autoritzar-se uns permisos de guaits, guaits pel senglar.
Actualment hi ha un problema de senglars a la comarca?
Bé, n'hi havia hagut. Ha tendit una mica a la baixa. A la baixa la presència de senglars encara, evidentment, és una espècie molt, molt, molt habitual. I repeteixo, s'ha anat gestionant amb l'època de caça, en els municipis on realment es pot caçar mitjançant batudes autoritzades. En els últims 2-3 anys ha anat una mica a la baixa, però continua havent-hi alguns problemes, i el senyal és que la demostració és que encara ens continuen demanant bastants permisos per capturar aquests senglars.
Pel que fa als boscos, de cara a l'estiu, hem començat ja la temporada en què està prohibit fer foc al bosc, des del 15 de març. Com estan els boscos de la comarca?
Bé, els boscos estan molt secs. Molt secs perquè ha plogut poquíssim aquest hivern. A la tardor sí que va ploure, però ara a l'hivern ha plogut poquíssim. Esperem que la primavera canviï la situació i es recuperin. Han començat a tindre alguns petits conats que s'han pogut doncs, controlar i no han anat a més, però convindria que plogués perquè es recuperessin. Repeteixo, tenim molta superfície forestal, tenim molta població. Les causes dels incendis acostumen a anar relacionades amb la presència de persones. Només un 10% és causa directa del llamp i la resta, el 90% restant, és d'origen humà. Aleshores, sigui per negligència, sigui per accident, sigui en alguns pocs, però n'hi ha també d'intencionats, aleshores, si la vegetació està més humida, evidentment no en tindrem tants. S'ha de recordar això que has comentat de la prohibició de fer foc des del 15 de març fins al 15 d'octubre a tot el territori de Catalunya, a les zones forestals o que estiguin situades a menys de 500 metres de zona forestal. I si algú vol, perquè necessita fer alguna crema, ha de demanar sempre permís al Departament d'Agricultura per ser inspeccionat i en tot cas ser autoritzat o no. Però sempre en aquesta època està prohibit fer foc.
Si no plou, pot ser un estiu complicat?
Si no plou gens, serà un estiu complicat. Però esperem que això canviï. Esperem que jo desitjo i suposo que tots desitgem que plogui. Sí, sí.
Quines són les zones o quina és la feina que es fa durant l'any? Perquè sempre ens expliquen allò de els incendis s'apaguen a l'hivern, no? Amb tasques de prevenció, amb tasques doncs, que fan sobretot des dels bombers. Aquesta feina s'està fent de manera regular?
Sí, a veure, els agents rurals, bàsicament com a policia de medi ambient, clar, fem molt, altres tipus de feina i vigilància dels estats dels boscos, eh? Evidentment, la resta de l'any, de l'hivern, de lo que és l'època fora del període d'estiu, les nostres patrulles de vigilància per zones forestals intenten trobar aquells punts on hi podria haver risc d'alguna ignició. Aleshores, observem tot el traçat de carreteres que estiguin nets, urbanitzacions, que estiguin les franges de protecció perimetrals, estiguin netes, que no hi pugui arribar o d'on sortir algun incendi. Tots els corredors de les línies elèctriques, on hi podia haver algun accident, doncs també intentem assegurar que estiguin netes de vegetació. De tant en tant n'hem de fer algun informe o fins i tot algunes denúncies perquè els decrets i les lleis es compleixin. Però aquesta tasca doncs, la fem sobretot a la resta de l'any.
I en general en aquesta tasca està ben feta a la comarca?
Sí, en general sí. Si fóssim més agents segurament encara la faríem molt millor perquè podríem arribar a tots els racons de la comarca. Jo crec que sí.
Però la sensació és que la comarca fa aquesta feina, aquests deures per estar a punt.
Sí. El Vallès Occidental, tot i que és, ja ho he comentat, és una comarca doncs, amb moltes incidències i sobretot amb els avisos que fa la població del 112, doncs realment se'ns ha disparat molt la feina, perquè tenim molts avisos, però segurament, en general, abans també hi eren en molts casos no ho sabíem, però ara coneixem quines són totes les incidències i intentem donar sortida a totes aquestes incidències. De vegades és complicat.
David Gàmiz, cap dels agents rurals del Vallès Occidental, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i que vagi molt bé.
A vosaltres, igualment.
I espera que plogui, per tenir un estiu tranquil.
Esperem-ho tots.